Ahir us explicàvem que el Consell Insular de Formentera ja no té l'obligació de revisar una de les llicències de les cases, de les polèmiques cases de Punta Gavina. Teníem nosaltres a la consellera d'Urbanisme, l'Alejandra Ferrer, per comentar aquest assumpte. Benvinguda a Ràdio Illa.
Molt bon dia, gràcies.
Se n'ha parlat i molt d'aquestes cases. Concretament, la resolució o la proposta que va aprovar el ple el passat dilluns en una sessió extraordinària i urgent feia referència a una de les cases de Punta Gavina. Però per això ens hauríem de remuntar primer a una demanda de l'entitat Sunway, la responsable del club Punta Prima, que demanava precisament aquesta revisió de les llicències de la llicència de Punta Gavina.
Sí, a veure, aquí hi ha que fer antecedents, són temes jurídics molt, molt complicats i que venen de molt lluny. Jo intentaré fer una explicació perquè es pugui entendre fàcil i de manera resumida. Això va començar al 2006, on Puntanà, que és l'empresa propietària de la casa en qüestió de Punta Gavina, va demanar la llicència, en aquell moment a l'Ajuntament de Formentera, i responsable d'aquestes llicències era la Ciutupa i Consell d'Eivissa i Formentera. Encara no teníem Consell a l'any 2006. Aquesta llicència es va demanar amb una llei urbanística en vigor, que és el PTI d'Eivissa i Formentera, que permetia la edificació en llocs protegits com era Punta Gavina.
Aquesta... Allò és anell, no?
Exacte. Aquesta normativa va ser aprovada l'any 2005 per el Partit Popular. L'Ajuntament va començar el procediment d'otorgament de llicència, però enmig es va aprovar un decret que va paralitzar totes aquestes llicències, i l'any 2010 el Consell Insular de Formentera va aprovar les seves normes subsidiàries, en les que quedava l'anell inedificable. Què passa? Que quan s'aprova una normativa nova s'ha de fer sempre una disposició transitòria tenint en compte totes aquelles sol·licituds que són anteriors en aquesta normativa i que tenen uns drets, perquè efectivament varen demanar les llicències en un moment on la normativa nova que s'aprova no estava vigent. Aquesta disposició transitòria, que no era només per aquesta casa, sinó per, no recordo bé, però crec que eren 19 altres expedients que estaven en marxa a l'illa de Formentera, deia que tots aquells expedients serien resolts amb la normativa que estava en vigor en el moment de la sol·licitud, però amb un parell de condicionants, com per exemple que l'edificabilitat o els metres que podien construir havien de ser menys i que s'havien d'integrar en el paisatge. Per parlar de la casa que parlam, aquesta casa podia fer més de 600 metres quadrats i es va reduir a 400, i podia tenir una altura important que s'hauria vist molt més, hauria tingut molt més impacte visual, i es va obligar que s'integrés més en el paisatge. Bé, aquesta llicència va ser otorgada per la Comissió de Govern a l'any 2012, i ahir va ser on l'empresa Sunway, que si recordem també va impugnar les normes subsidiàries de l'illa de Formentera, amb poc èxit, perquè el Tribunal Suprem va dictaminar que s'havien fet amb el tràmit correctament i d'acord a la llei, pues va decidir impugnar aquestes llicències, pues, per continuar fent pressions per aconseguir l'edificabilitat que aquesta empresa vol tenir al club Punta Prima. En aquest sentit, va iniciar un contenciós als jutjats. En els jutjats, aquest primer contenciós va ser favorable al Consell Insular de Formentera, dient que no calia la revisió d'aquesta llicència. Si recordem, demanava la revisió per tres motius concrets. Un, que no s'havia realitzat la publicació. Dos, que no hi havia informe jurídic, i en tercer lloc, que no complia amb la tipologia unifamiliar que establien les normes urbanístiques de l'illa. En aquesta primera sentència es diu que no cal revisar perquè cap d'aquests motius suposa una declaració nula o de ple dret, que és el que demanava Sunway, i clar, evidentment no va estar content amb això i va posar un recurs que aquest sí que va ser estimat parcialment. També demanava en el primer judici que es revisés la disposició transitòria primera, que és aquesta que parlàvem, que donava els drets a aquelles persones que havien sol·licitat altres que havien sol·licitat llicències anteriors a l'aprovació de les normes. En aquest sentit, aquesta segona sentència sí que va dir que teníem que iniciar el procediment de revisió, que això també és un tema molt complicat, perquè iniciar el procediment de revisió no significa revisar la llicència, sinó que iniciar el procediment de revisió significa revisar si s'ha de revisar la llicència.
Caram.
Aquesta revisió implica que s'han de demanar una sèrie d'informes, que s'ha de tenir un instructor i un secretari d'aquest expedient, i aquests informes vàrem demanar un a la UIP, que va determinar que no calia fer aquesta revisió perquè s'havia fet tot bé, i una vegada es tenen tots els informes i també s'ha donat audiència a les parts interessades, és a dir, a Punta Nai, a Sunway en aquest cas, que també varen fer els seus escrits, tot això s'envia al Consell Consultiu i és el Consell Consultiu qui, en última instància, determina si existeix causa suficient per revisar d'ofici l'expedient. La conclusió final del Consell Consultiu va ser que dictamina desfavorablement la revisió d'ofici instada per l'entitat Sunway de la llicència urbanística otorgada pel Consell Insular de Formentera. Això significa que no hem de revisar aquesta llicència.
El Consell Consultiu què diu? Diu que efectivament aquella llicència estava feta amb publicitat, amb els informes adequats i complint la tipologia d'unifamiliar?
Sí, en el informe específicament parla d'aquestes tres temàtiques, la inexistència o ineficàcia del tràmit d'informació pública, explica que el tràmit es va realitzar, que sí que es va realitzar en dos passos, un de 10 dies i un de 5 posteriors, però que aquest tràmit va tenir lloc i que això de que s'hagués fet en dos parts no implica nulitat i que no dona menys drets a la persona interessada a poder efectuar les seves al·legacions. En segon lloc, en quant al informe jurídic que Sunway deia que no existia, diu que sí que existeix, perquè és un informe jurídic del Consell Insular de Formentera el que diu que s'han de fer encara aquests 5 dies de publicació, i a més que en la pròpia CTA, que és la Comissió Assessora Tècnica del Consell Insular de Formentera, estan els lletrats de la casa que varen otorgar aquesta llicència sense fer altres observacions. I per últim, en quant a la falta d'adequació de l'habitatge a la tipologia d'habitatge unifamiliar segons les normes subsidiàries, determina que la CTA va fer totes les observacions que s'havien de fer, que es varen modificar en els projectes finals d'otorgament de llicència i que amb això està tot fet.
Amb això posem punt i final, almenys pel que fa a la revisió de la llicència d'aquesta casa en concret, la casa que és propietat de l'amo de Mango.
A veure, jo crec que aquest és un pas molt important, sobretot perquè aquest informe del Consell Consultiu s'enviarà també per totes les pròximes intervencions en els tribunals que tinguem relacionades amb aquestes temàtiques, si bé és cert que aquesta persona podria ara mateix impugnar l'acord del ple. És a dir, les garanties que tenen els ciutadans són molt grans i en aquest cas podria impugnar. Jo crec que després de tot això i després de tenir en compte, pues, com hem dit, això va començar el 2006, això ha estat un resumen. És a dir, l'informe que hem portat al ple té 40 pàgines que només parlen d'informes, publicacions, audiències, al·legacions, informes d'al·legacions i comunicacions que s'han fet. Això és una feina ingent per l'àrea d'urbanisme i quan fem aquesta feina no podem fer altres. Nosaltres, a més, al ple vàrem deixar constància i vàrem demanar també al Partit Popular que rectifiqués, perquè durant tots aquests anys ha estat sembrant ombra de dubte sobre la feina que fa l'àrea d'urbanisme, parlant de clientelisme, parlant de tracte de favor en aquesta persona en concreta o per aquesta casa en concreta. Volem recordar que si aquesta casa s'ha construït ha estat gràcies a l'aprovació del PTI del 2005 del Partit Popular i que esperem pues, que deixin de fer declaracions diguent aquestes barbaritats i sobretot animant en aquesta empresa a que continuï posant altres recursos que no deixen treballar el Consell Insular de Formentera.
Per cert, justament el PP va ser l'únic partit en el ple que no va votar a favor de la resolució de no revisar la llicència d'aquesta casa.
Sí, bé, en principi va dir que votaria a favor, però després quan jo personalment vaig demanar la rectificació de totes les barbaritats que havia dit en premsa, va dir que s'abstindria perquè no li havia agradat el que deia la consellera. Jo crec que els partits haurien de votar per el que creuen en quant a l'acord i no per una pataleta d'aquell moment.
Per cert, hi ha altres cases a Punta Gavina? En total n'hi ha 19 que estaven afectades uh-huh. per aquesta disposició transitòria. Hi ha altres cases que estiguin en processos judicials?
Hi ha una més que està, bé, és el mateix cas i la mateixa empresa i crec que sortirà pel mateix camí.
Bé, doncs estarem també pendents de si toca o no toca revisar aquesta altra llicència que també està involucrada en un procediment judicial. Ara que deia això d'urbanisme, fa pocs dies també el PP va emetre una nota de premsa denunciant el bloqueig de l'àrea d'urbanisme. Què n'opina d'això? Tenen part de raó perquè, és veritat, vull dir, es triguen molts mesos en obtenir una llicència d'obra menor o d'obra major al Consell Insular de Formentera.
Bé, les obres menors surten molt ràpid. Les obres menors no són el problema. Hi ha obres menors que estan afectades per patrimoni i això sí que necessita un informe més, però les obres menors estan sortint molt ràpid des de que es va fer l'ordenança i la normativa nova d'agilització.
Molt ràpid, tipus...
Molt ràpid, tipus que tenim les que són de comunicació prèvia i que s'entrega la documentació i es pot començar. I tenim les obres menors que estan afectades, per exemple, per algun tema com podria ser patrimoni, que estan parlant de com a molt dos mesos. És a dir, no són terminis molt llargs. Jo crec que la gent tampoc decideix d'avui a demà fer una obra, sinó que són coses que es decideixen amb un poquet més de temps.
En canvi, el problema està a l'obra major.
En quant a l'obra major, hi ha que tenir en compte que, en primer lloc, són cada un dels expedients que entra dins de l'àrea d'urbanisme és un món i que no depèn exclusivament de l'àrea d'urbanisme, sinó que en la major part de les ocasions, com Formentera és una illa que està molt protegida també per altres figures que no són les nostres normes, precisen d'expedients que s'han de demanar a la Comissió de Medi Ambient, a Litoral, a Costes... És a dir, que moltes vegades depenem també d'informes que triguen 6-8 mesos en arribar. A més, aquests expedients s'entreguen i el primer que es fa és una revisió inicial i després ja es fa una providència. Hi ha expedients que tenen més de 20 providències. Les providències serveixen per a solventar temes que no s'han fet bé dins d'aquest expedient. És a dir, que no és només feina del Consell Insular de Formentera que els expedients es puguin resoldre de manera ràpida, sinó que també és feina dels arquitectes, dels enginyers, dels propietaris, de tractar, entregar les coses. És a dir, ja tenim expedients, per exemple, que si ja sap que només es pot construir 300 metres quadrats, ens presenten una casa per 350 metres quadrats. Això significa que és una feina de fer una providència, de revisar aquest expedient, de que tornin a entregar un altre expedient. A lo millor ja hem demanat altres informes externs, que esperes a que arribin. Quan et tornen a entregar, torna a començar. És a dir, sí que és cert que no som els més ràpids. A més, la normativa urbanística no està afectada només per altres normatives urbanístiques, sinó que quan s'ha fet la modificació de la llei turística hi ha afectacions per urbanisme, quan s'ha fet la llei agrària hi ha afectacions per urbanisme, quan s'ha aprovat ara la LUIP, que és la nova llei urbanística de les Illes Balears de sòl rústic, té afectacions a la nostra normativa urbanística, i tot això són canvis continus que vaja, ho fan complicat. De totes maneres, ara mateix estem treballant, vàrem intentar agafar un arquitecte més, tornarà a sortir un procediment per contractació d'un arquitecte més, i a més estem treballant en tota una nova zona de les àrees d'activitats, urbanisme i ordenació turística, que estaran aquí on abans estava cultura, i estem treballant en tota la remodelació i agilització d'aquesta sol·licitud de llicència, i veure de quina manera ho podem fer per tots més fàcil.
Bé, aprofitem que també tenim la consellera de Comerç per preguntar-li per això del mercat nadalenc, amb la novetat del mini Nadal. L'altre dia teníem aquí el responsable de Can Pepito, aquest nou restaurant de dansa francès, que ens deia que havia notat molt la irrupció del mercat, tot i que ells no tenien cap parada allà, però que això feia que hi hagués més flux de gent, no?
Bueno, sí, la veritat és que tots recordarem quan érem més jovenets, no? Hi havia més puestos oberts, sortia més gent, encara que segurament érem la meitat de població que som ara mateix, no? Crec que això de que allí 7-8 puestos oberts al mateix lloc fa que un s'atreveixi a sortir de casa amb la seguretat de que es trobarà qualcú per prendre alguna cosa, no? Està funcionant molt bé, el mini Nadal també està agradant molt, i crec que dona un poquet de vida en aquestes dates on hi ha molta gent que surt.
Per cert, recordar-vos que avui al Mini Nadal, aquest espai amb estufes i material perquè els més petits s'entretinguin i fomentin la seva creativitat, avui hi ha un taller impartit per Natato i Nayés de Petita Figuera, de 5:30 a 7:30. I després, ara, a partir de l'1 de gener, ja podem dir que tindrem al 100% la dotació econòmica i la transferència de la competència turística.
Sí, efectivament. Aquest any era un any així un poquet d'impàs, perquè la transferència de promoció turística es va fer a l'1 d'abril i hi havia unes partides que ja estaven compromeses i contractes de comunicació i de muntatge de fires. A partir d'aquest 1 de gener és completament de l'illa de Formentera. Recordem, però, també que hi ha 3 fires en concret que hem aconseguit que les continuï pagant el govern balear perquè són d'interès estratègic.
I les 3 grans.
Que són les 3 grans, i que a més suponien... suposaven una partida per el Consell de Formentera, que ens hauríem pensat si continuar assistint en aquestes fires o no. D'aquesta manera es pot continuar assistint i continuem tenint la nostra partida completa per fer altres coses. Començam el mes de gener amb l'assistència tots sols i amb estant propi a Vacantivers, a Utrecht, a Holanda, i continuem amb Fitur, que just després, Fitures del 23 al 27 i del 28 al 30, tenim Madrid Fusión amb l'assistència de diferents empresaris i establiments d'aquí de l'illa en aquesta fira dedicada a la gastronomia.
Igual m'equivoc, conseller, però em sembla que és la primera vegada que Formentera hi va a Madrid Fusión.
Serà la primera vegada que anem a Madrid Fusión, sí, i anem tots sols i acompanyats amb empresaris d'aquí. La gastronomia és un tema que tira molt i que agrada molt als nostres turistes. Treballem molt a principi i a final de temporada amb els temes dels caps de setmana gastronòmics, i estem preparant aquests 2 dies de fira conjuntament amb el sector.
Pel que fa als continguts de la promoció turística, enguany estudiaran incorporar algun referent a la limitació de vehicles o mesures com les que s'aplicaran a partir d'aquesta temporada turística?
Bé, nosaltres des de promoció turística sempre hem vist promoció turística com una eina no només de màrqueting de marca Formentera, sinó també una eina per informar, no? I el que dèiem, hi ha hagut molta gent gent que parlava de que no s'havia de fer més promoció, que ja venia bastant gent, i nosaltres sempre hem defensat que la promoció està justament per explicar-li a la gent que vol venir què és el que es trobarà i què és el que esperam d'ells, no? Que som una illa singular, que som una illa natural, que esperam d'ells que la cuidin i que precisa d'una protecció extrema. Nosaltres quan anem a fires parlam de tot això que es fa a l'illa de Formentera per protegir-la, parlam de la limitació de vehicles, parlam del Safe Posidònia, parlam de la Posidònia, parlam de la nostra cultura, de la nostra identitat, justament perquè creiem que és això que ens fa diferents d'altres destins i que ser diferents d'altres destins és l'única manera de no haver de competir en preu, que seria un desastre per Formentera.
Consellera de Comerç, Turisme i Urbanisme, Alejandra Ferrer, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.